La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs ja estem aquí, a la tertúlia de les pilotes, la darrera tertúlia d'aquesta temporada. Arriba a la 41 i avui doncs tenim via telefònica, com ja és habitual, el Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Bé per aquí, per Barcelona, bon temps, bona temperatura.
Sí. Com a mínim suportable de temperatura per aquí, sí.
Vale. També ens acompanya el Enric Sorribes. Enric, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, per aquí, també.
Sí, caloreta, caloreta.
Caloreta, sí, sí. I avui també el Jaume Porta, que doncs el tenim avui a l'estudi, avui que no ens treballa.
No, avui no treballo.
Estàs bé?
Bueno, no treballo mai. Avui no, bueno, vaig, a la feina. Avui no vaig a la feina, és el que volia dir.
Sí, sí, perquè sí, pencar, sí. Diguem, allò... Pencar poc, no?
Bueno.
I a més, ara que fa calor, encara costa
sí,
més, eh?
Aquesta gent que va treballar perquè no té més remei.
Oh! Ai, senyor.
Però bueno, bé, home.
Bueno, què farem? Què hi farem? Sí, sí. Bueno, escolta, Enric, veia avui aquí, que m'ha fet gràcia, un anunci a pàgina completa, en color, a més, i a l'avantguàrdia, que no és
oi, que
moco
maco.
De pavo, eh?
No és moc de pav.
Mira, el nostre equip. I és una...
Jo ja he renovat. Sí, és per renovar.
Fes-ho per mi.
Fes-t'ho mirar, diu?
Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Seguim lluitant. Real Club Deportiu Espanyol renova 24-25.
Bueno. Jo ja ho he fet. Ah. I és la... Ahir precisament tenia... Tenia una conversa amb el meu tiet, que també és perico, que al final és una part important de perquè soc perico. Mm. Més que mon pare, perquè mon pare era perico light. El meu tiet era més perico jarrai.
Yeah.
I llavors, sí, jo soc perico jarrai,
sí,
més semblant al meu tiet que mon pare.
Ja, ja, ja.
I jo li deia, dic, però si al final, dic, renovar per l'Espanyol ho podem fer els quatre que estem grillats i el jugador que es queda és perquè, és a dir, o li dones pasta o no tens res a pelar. Mm. Perquè aleshores no... per sentiment de participació, pues somos los que somos, i aleshores un jugador o és molt, 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 molt perico i ara s'hi quedarà, o d'altra banda no té alternativa. No? Perquè vull dir, qualsevol escenari fora de l'Espanyol és millor. No? És a dir, no, és que el del Braithwaite, si lo veus, és normal. Quin projecte li estàs plantejant?
Cap ni un.
Cap. Estem parlant de que estem no en la UBI, però quasi. No tenim pressupost. Tot el que podem fitxar ja veiem el que és. Esperem que surti bé. Mm. Però ara tens pitjor equip que l'any passat. I aquest equip va pujar al tercer, representa, no? És a dir, bueno, és un acte de fe que fem els pericos, perquè som els que som, i aquí ens hi quedarem, no?
És molt car ser soci de l'Espanyol.
Bueno, aviam, a mi, per exemple, en el meu cas, tant els meus fills com a mi, ens han aplicat el 50% de descompte per haver anat a tots els partits.
Ah, molt bé.
Sí, per això no ho fan, però jo...
50%.
Sí. I aleshores, aviam, un carnet a una zona que es veu bé l'estadi, que és on estem nosaltres, d'un d'adult, te'n pots anar al voltant dels 600 euros, més o menys, i després hi ha els nens, per dir-ho així, nens, 20 i 24.
Nens.
Doncs tenen encara tarifa juvenil i ara em sembla que la Sara serien al voltant de 250 i l'Enric serien al voltant de 300. Mm. Això és tarifa completa, eh?
Yeah, yeah.
I aquí l'apliqueu. I després ja es van aplicant descomptes d'antiguitat, en aquest cas el 50% per haver assistit a tots els partits, en el meu cas concret també perquè soc d'una penya, bueno,
yeah.
Va sumant descomptes.
Val. Ja que tinc el Jaume i que més
sí,
és soci del Andorra,
sí.
Suposo que és més barat, no?
No ho sé.
No ho saps?
No, a veure, us explico, intentaré ser breu, eh? I el Joan Marc és testimoni perquè li vaig enviar un enllaç. Jo estava preocupat, havia enviat correus, perquè dic, home, dic, i entenc que hi ha un canvi, en molt canvi de categoria i tot
sí,
això.
Sí, clar.
Dic, jo ho entenc. I les respostes eren, en breu comença la campanya. En breu comença la campanya. Val, dic, la setmana passada, no l'anterior, em va donar per entrar i veig, abonaments 24-25. Dic, que raro. Dic, perquè Dic, no han fet campanya, sempre fan campanya, que dic, que estrany, no? Vale. I entro, i estava a punt la meva renovació, i baixant de categoria, perdent el futbol professional, al mateix lloc, en un estadi que no és nostre, en un estadi que no sé on anirem a parar, que al final sí que anirem al Palau de Gel de Canillo, jo ja estic veient,
sí, sí.
En rebaixem en 5 euros.
Només?
Sí, per la tribuna... Per la tribuna...
Carai.
Clar, menys mal que tenia al costat a la meva santa, o la Maripili, menys mal que la tenia, diu, no precipitis, no li donguis el botonet, i consulta-ho a veure, vale. I aleshores, el dilluns de la setmana passada, em vaig plantar a les oficines de l'FC, del Futbol Club Andorra. Des d'aquí us saludo. Val, perfecte. Com tenim el tema dels abonaments? Diu, no, no. Diu, encara ho estem. Diu, a final de... Dic, ah, vale. Diu, sí, a final de mes ja ho tindrem, no, això? Diu, sí, val. Diu, ja ho sabeu, que esteu cobrant els abonaments l'any que ve? Diu, no pot ser. Diu, no, no pot ser, diu, perquè espero que tothom sigui com jo, que us vingui a preguntar. Diu, perquè teniu l'enllaç obert amb els mateixos preus. És que els he dit així, vull dir, i si algú ens està escoltant i em vol rebatre, doncs, escolta'm, que ho digui.
Pues que ho digui.
Que ho digui. Però és que és, no en tenien ni idea.
Hosti, sí. Mare meva.
No en tenien ni idea.
De veritat,
jo
que
pensava... No sabien, no sabien...
Quin guirigall, no?
No sabien que hi havia l'enllaç obert, perquè...
Ostres.
Tu han imaginat la gent, que no hi hagi pensat i que li hagi donat el botonet de renovar.
Ja. Yeah.
Gairebé em pensava que nosaltres érem molt dolents, però que gairebé hi ha qui s'hi assimila.
Perquè no s'han tirat tothom a sobre. Si ho faig públic és perquè jo allà ho he dit.
No, no, clar. No, no,
perquè jo ho he dit davant d'ells. No, no, no pateixis, senyor Porta, que aquí, que allà, que, bueno. Que tomba. Que... No, no, és que vaig estar per demanar-los un seient al costat del Piqué, com que no hi vaig mai, ho llegué jo. Ja.
Ai, Déu meu.
O sigui, no, però ara parlant seriosament, la temporada passada, el carnet de tribuna preferent
sí.
Valia 160. Val? Aquí va junt... Clar, és que ets soci i ha de ser amb seient. Val? I els preus anaven des dels 60 euros els gols fins als 160 de la tribuna preferent. I els que ja tenim una certa antiguitat se'ns fa un descompte. I a més també, doncs, també hi ha el mateix que si vas... Clar, la temporada passada eren 21 partits, si anaves a 12 o a 11... ja t'asseguraves un 20% de descompte.
Molt bé.
Val, sí, no, fins aquí, molt bé. Però, clar, el que és la conya marinera...
Sí, la infraestructura per tot això.
L'autobús, tenim autobús nou. La segona samarreta sabem com serà. Ara, els abonaments,
no,
aquí nadie sabe
no,
nada.
Encara no sabem res.
Però, noi, bueno, però serem tan animals que anirem i pagarem.
Bueno, i el que també està... Bueno. Que també
sí, benvingut al club.
Gràcies, ja, rei. Ja,
però dic, el que també està clar és que, evidentment, a l'haver baixat de categoria, també ha de ser més econòmic que no pas quan estava...
Bueno, aquesta és la teoria.
Sí.
Vull dir, perquè una correlació real no hi és.
A mi l'estimat Mirmi... em va dir, l'estimat Mirmi, que també s'ha estimat, l'estimat Cuca, em va dir que pel fet d'haver perdut la categoria no dongui per fer que ens faran rebaixa.
No, és que anava a dir, és que no hi ha... No, sí, no hi ha... Sí, no hi ha d'haver una correlació entre una cosa i l'altra.
Però, per exemple, ser soci de l'Espanyol, quan Espanyol estava la temporada passada segona i pagaves el que deies, no? Ara que l'Espanyol ha pujat a primera, no hi haurà un augment de...
No, és a dir, el que et va fer l'any passat va ser... Es va aplicar un descompte del 50%. Es va aplicar. I aquest any aquest descompte ha desaparegut. Per tant, no has de tenir més o menys un preu com el que tenies de fa 2 anys.
Vale, quan estaves a primera.
I aleshores, els que hi hem anat a tots els partits, tots. No,
no,
aquí,
no, no, tots. No, ni 6,
tots.
Ni 8.
Tots. A veure, et fan un descompte del 50%. I aleshores, és a dir, jo estic pagant ara el mateix que l'any passat. Una miqueta més, però és pràcticament el mateix que l'any passat.
Vale, vale, vale. Joan Marc, tu em sembla que no ets soci, no, del Barça?
Sí que ho és.
Ah, sí?
Sí, sí.
I tant.
Sí. Soc soci del Barça, però
sí?
No tinc abonament pel camp.
No tens abonament, però ets soci.
No, primera, perquè per tindre un abonament al Camp Nou hi ha una llista d'espera força important.
Ja.
A part que li compris l'abonament a algú, que això...
Sí.
Podia fer, no sé si ara es pot fer, però es podia fer a una època, és a dir, comprar-li un altre abonat al seu seient, pagant un traspàs, evidentment, però si no t'has de ficar en la llista d'espera i et toca quan et toca. I clar, ara mateix, vista la incertesa que hi ha sobre... quan estarà l'estadi
camp, sí.
I quants seients hi hauran disponibles per pels abonats, perquè no tots els seients del Camp Nou estaven disponibles pels abonats. Tampoc, hi havia una part reservada per la gent que compra entrades. I després, a la U-Barça tens aquesta cosa que se'n diu el seient lliure, que està força i força bé, pues la gent que no va a tots els partits, com sóc jo, en tirem de seient lliure. Però per ser soci del Barça pagues 215 euros.
215 euros. Bueno, també.
I els abonaments ara per mitja temporada al Montjuïc em sembla que a tribuna eren sobre els 500 euros i a lateral sobre els 300 euros.
Vale. De Joan Marc, 215, evidentment, també amb avantatges per entrar al Palau Blaugrana i veure quatre seccions professionals.
A veure, quan ets soci i pagues aquests 215 euros... Les entrades del Pau Futbol et surten gairebé totes al 50%, pues algunes no, perquè són els partits com el Barça-Madrid o d'aquest estil, que aleshores el descompte és més reduït, i després els partits del bàsquet, també la majoria de partits és al 50%, alguns altres no, també, perquè són els partits top de la temporada, i després és gratis tot el que és el Barça Atlètic, el handball, el futbol sala, el hockey patins...
El femení.
Déu-n'hi-do, no?
El femení, sí, bueno, el femení, fins i tot els partits del Camp Nou i de Montjuïc, ara pagaves, una quota mínima de 10 euros, una cosa així, per un partit, però la majoria de partits són gratis.
Molt bé. Molt bé, està bé. Molt bé, parlem una miqueta de l'Espanyol, perquè, clar, vull dir, amb Carlos Romero i Álvaro Tejero, ja està? Ja s'ha acabat el bròquil? O hem d'esperar alguna cosa més? Perquè jo és que, de veritat, em quedo... Bueno, ja d'entrada, el de Bradway, que és un escàndol, no ho puc arribar a entendre, perquè, vull dir, jo crec que és un jugador que va fer els gols que va fer i, bueno, és un jugador que per mi era primordial a l'Espanyol que se'l deixi marxar d'aquesta manera i, a més, sense cobrar un duro, no?
Bueno,
com perquè... sempre siendo el negocio de Roberto i les cabres.
Bueno, aviam, lo de Braithwaite. Me'n vaig a lo que he dit al començament, no? És a dir, o ets de l'Espanyol i ets idiota, com és el meu cas, possiblement també el teu.
No, segurament.
Sí. Jo potser més idiota que tu, però...
Bueno, sí, perquè tu encara hi vas.
Ma, si és per idiotes, jo com idiota un servidor.
Aleshores, clar, tu com a professional, és a dir, l'Espanyol et dona el que et dona, no?
Disgustos.
Exactament. L'any passat, Braithwaite, si recordem, va fer una espantada a la pretemporada, va desaparèixer.
Sí, va desaparèixer, sí.
I el derivat d'allò, doncs, el que es va... perquè ell deia que tenia opcions de sortir i l'Espanyol no el deixava sortir perquè el remetien a la clàusula. Va arribar a un acord en el que si l'Espanyol es quedava segona, Braithwaite podia marxar abonant 650.000 euros i si pujava primera podia marxar lliure si ho deia abans del 15 de juliol. No? Aleshores, o com a data límit, el 15 de juliol a les 23:59. Aleshores, quan va acabar la temporada, Braithwaite, si recordeu, va fer una rajada important dient que li havien fet una proposta bastant ofensiva.
Sí.
Va dir insultant.
Sí, sí. Sí.
Aleshores, vés a saber el que se li havia plantejat a nivell de club. Aleshores, Braithwaite, suposo que amb aquest escenari, veient com estava el panorama, no sé quina expectativa tenia, però Braithwaite guanya a l'Espanyol al voltant de 3,6 milions,
que
no està molt tan mal,
no.
Vale? Però ell, per ho vist, volia més. Aleshores, jo de Braithwaite, l'únic que li critico, una sola cosa. És la foto que es va fer fent el reconeixement mèdic. A mi el de més, a mi si el dia 14, el dia 13, el dia 10, el dia 27, m'hagués dit que me voy, i ho entendria perfectament, perquè si vas buscar un projecte que et doni molt més, l'Espanyol no t'ho pot donar, perquè estàs en el tope de los topes, i ja està. Aleshores, Braithwaite, crec que com a professional s'ha comportat molt bé, a nivell del cap el deu tenir també com el deu tenir, perquè ha anat a Olympiacos i ha tornat. Per tant, també ha tingut algun problema. No sé el que deu demanar o el plantejament que fa, però suposo que Mendilibar li ha hagut dir, mira, bonito. ¿Me entiendes?
Yeah.
Suposo, eh? Suposo. Aleshores, tema Braithwaite. Jo me l'hagués quedat? Sí. Si ell demana 5 milions, l'Espanyol, dic 5, com 6, com 4, és que no sé, l'Espanyol no li pot pagar, perquè va dir, estem ja com estem. I aleshores això ens situa en un escenari que has de buscar un o dos davanters, perquè també ha marxat Keita Balde, tot i que no va fotre res, però ha marxat Keita Balde, per tant, i Gastón Vallés segurament acabarà marxant cedit, per tant, mínim dos davanters els has de fitxar, i ara la por la tinc amb que no se me'n vagi Joan García, se me'n vagi Puado. Però sí que ja bueno, podem anar a prendre pel sac.
Lo del Puado està a l'espera de la renovació.
Sí, Puado no acaba el 30 del 6 del 25 i entenc que Puado, si és intel·ligent, que el dono per intel·ligent, esperarà a veure com queda confeccionat tot plegat per decidir què fa. Vale? O hi tenen alguna clàusula alliberatòria, perquè si no, ficar-te amb aquest equip amb aquestes condicions és el que et dic. O ho fas perquè ets idiota, o té l'explicació que té. No? Aleshores, evidentment, ha de venir més gent, segur. Que els noms que surten, n'hi ha alguns que et fan més patxoca i d'altres menys. A mi un que ha sortit que m'agradaria molt, perquè a més és molt perico, jo crec que son pare, és el Ramon Terrats. Aquest seria una sessió espectacular. Ell vol venir, també t'ho dic, perquè això em consta. És a dir, ell vol estar a Villarreal, sí, però si no hi ha alternativa, com sempre ha estat allí, que si jugo o no jugo, ell l'Espanyol seria el tio més feliç del món, perquè és molt perico. I son pare també és molt perico, experiodista de perico, tu igual el deus conèixer,
el Joan Terrats. Sí.
Però, aleshores, jo aquesta sí que la sé, i després s'estan donant d'altres noms.
Bueno, aquí, per exemple, tenim noms com Akeche, Curbelo, de Les Palmes, bueno, Akeche és de l'Eibar, després tenim aquest goita, el conec curiosament, el Carlos Dotor.
Sí, el Dotor, de Madrid.
Em sembla un bon jugador.
No, estàs equivocat, és un gran jugador.
Bueno, jo dic que bon jugador perquè l'he vist, el que l'he vist.
L'estimat senyor Jaume Nogués va anar perquè se'l cedís i va tornar amb Álvaro Martín. Aleshores, doncs sí. Sí, que no us venguin gat per llebre i si ho podeu agafar el doctor, el doctor.
Sí.
És un jugador excel·lent.
He vist un parell o tres de partits amb el Castell.
Excel·lent,
excel·lent.
No, aviam, l'Espanyol tenia teòricament tancats, a pendents de l'aprovació del senyor Chen, l'Akeche, i tenies també el Trigueros, Manu Trigueros.
Ah, Manu Trigueros,
El problema aquí està en que el senyor Chen el que no vol és fitxar jugadors amb una determinada edat perquè creu que no es poden revaloritzar i després no tenen el recorregut que han de tenir, no? Aleshores, perquè té alguna mala experiència. Perquè com hem estat en mans, o encara estem en mans d'algun discapacitat, doncs això fa doncs, que aquest senyor, a base d'hòsties, vagi aprenent de coses que poden no van, no? I aleshores, pues, per això s'ha fitxat, en aquest cas, a més, com amb problemes de pressupost, un 1+1 condicionat, que és el cas de Tejero. I en el cas de...
Del Romero, del meu tocaio.
Sí, Romero ve cedit, sense opció de compra, per part del Villarreal. Aviam, a mi tots dos em semblen bons fitxatges.
Sí?
Sí, és a dir, a mi...
Jo és que no els aviam, conec
gaire. El Romero és el lateral esquerre del Villarreal B, que va jugar també amb el Villarreal a l'època Batxeta, per tant, a mi és un tio... Són els dos molt ofensius, és a dir, són més carrilers que laterals. Però, per exemple, Romero va cobrir una posició que no teníem, perquè l'any passat recordo que vam estar jugant amb un sol lateral tota la temporada fins que va jugar Pere Milla. I per la banda dreta, aquest sí és el que han vingut a substituir a Òscar Gil, perquè Òscar Gil ha marxat, però a mi el que em fa dubtar aleshores és la figura de Rubén Sánchez, que el va recuperar el Mirandés per no fotre res. No? Aleshores, amb tot això, l'Espanyol mínim, jo crec que necessita mínim 5 o 6 fitxatges, és a dir, necessites un o dos migcentros, això és claríssim, perquè t'ha marxat Kedivare, t'ha marxat Melamed, per tant, aquestes són directes, i com a delanters, doncs, mínim, també necessitaries dos. I seria ideal tenir algun extrem, perquè extrem fa anys que no en tenim, ni els veiem, ni els esperem, no? Aleshores, i, torno a dir mateix, arrasar, perquè Joan García i Puado...
Puado continuïn. Tu tens, que tu també segueixes molt... ja no solament la primera, també la segona, encara potser més, no? Tu tens referències del Romero, com diu l'Enric i del Tejero?
Del Romero l'estim perquè l'ha sé petit. I de quan ha vingut aquí al Nacional.
Amb el Villarreal, no?
Sí, de l'Akeche, perquè veieu la dimensió del fitxatge.
Sí.
Si fitxeu Akeche, suposo que en Joan Marc i jo, Joan Marc va per tu carinyo, En Joan Marc i jo us podem dir allò tan maco de quina putada l'heu fet a l'Eibar. És perquè calibreu el que fitxeu.
Yeah.
Perquè és molt bo aquest, eh?
Cuidado, no, l'aquest ja no està a l'Eibar, està lliure.
Està lliure.
Sí.
Ah, bueno, aleshores retiro la putada.
Sí.
Igualment, quina putada que li feu a l'Eibar.
No, aviam, la Getxe és molt bo a pilota aturada. Jo crec que és un dels tios...
És un dels
millors jugadors a pilota aturada.
Tu l'has vist aquest any?
Jo l'he vist. És el que fa la falta del 2-2 que genera l'eliminació de Luis García com a entrenador, no?
Sí.
Per mi és un tio que té una pilota aturada molt bona. Molt bona, el passa que és un tio que tampoc ha jugat mai a primera, aleshores no saps exactament com reaccionaria.
Oh, clar.
Per mi, si és per pilota aturada, aniria bé perquè no tenim ningú, aleshores ja solament per això algun punt rasques, segur. I després hi havia la figura de Trigueros, que a mi Trigueros és un tio que no em sembla malament, el passa fa un o dos anys que tampoc és que hagi jugat ara, aleshores la por que tens és si et ve com a exfutbolista o no.
Yeah.
En aquests casos, com dic, com n'hem tingut algun... Doncs et queda aquell mal cos.
Manu Trigueros, si és per veterania, és un 10. Nosaltres ens hem equivocat de Trigueros, hem fitxat el Pablo.
Sí.
I hem fitxat un Lautaro i no és el Martín.
No.
És un que... Per no confondre, li hem de dir Lauti. Lauti.
Perquè no arriba Lautaro.
Ahí està, sí. Bueno, sí. No em passés. Sí.
Bueno, Joan Marc... Què en penses tu?
Aquest ja sí que va jugar al Bilbao, em sembla, l'Atlètic Club.
Hosti, no em sona,
Ostres.
Podria ser, però, hosti, però jo, molt poc, eh? Jo,
a
molt poc,
a tant,
eh?
A tant no arribo. Jo, Joan Mar, saps que tenia parlat de la Getxe des de que segueixo la segona divisió de l'Eibar, que és una de les peces fonamentals. Però jo...
Sí.
És molt probable, perquè allà al País Basc, clar, és que ho va envoltant tot.
Em sona que ho va fer debutar Valverde en la seva primera etapa com a entrenador de l'Atlètic Club.
Podria ser, però seria amb molt poca experiència, diguem-ho així.
No, poca experiència no, però és un jugador que ha voltat, però que, clar, arriba amb 30 anys.
Ja.
No és una jove promesa,
Ja.
Mira Modric.
No, bueno, de tota manera, aviam, que hi ha...
Escolta...
No, ho dic per l'edat, jo.
No, però per això tampoc em fotis massa cas, perquè hi ha jugadors que tenen ja una certa edat i, en canvi, donen uns resultats extraordinaris, no?
Sí, bueno,
però el fet que hagi voltat tant també vol dir que enlloc s'ha acabat de consolidar,
Ja. Sí, bueno, però jugadors que volten i volten n'està, diguem-ne, la lliga plena, no? I alguns sí que es consoliden, nosaltres no, però vaja...
Aquest és el que deu haver passat a banda de finalització de contractes i tot això, i si hi havia l'oferta de l'Espanyol o la possibilitat de poder jugar a primera, també es deu haver cansat de la maledicció de l'Eibar, que l'Eibar és que si l'Eibar no puja directe no pujarà mai més.
Ja, sí.
Perquè l'Eibar té unes malediccions amb els play-offs que són de por.
Sí.
M'entens? Aleshores, és molt probable, és molt probable.
No ho sé. La veritat és que sí que veient el percal, no, per dir-ho d'alguna manera, sí que dius, ostres, cuidado que estem a primera divisió i que amb això ens podem fotre un tip de patir una altra vegada i convertir-nos en allò de pugi, baixi,
no, que de patir patiràs, no en tinc cap dubte.
Segur,
jo parteixo de la base de que la primera divisió serà similar a la de l'any passat. I l'any passat, des del 10-11 fins al 20, home, les van passar bastant magres. Hi va haver dos equips que encara despenjats bastant d'hora, com van ser l'Almeria i el Granada, més l'Almeria que el Granada.
Sí.
I després el Cádiz va estar allà intentant sortir, però Celta, Mallorca, Rayo, el Cádiz que va baixar, Sevilla va estar rondant, sí. I va haver una època que també va estar rondant el Villarreal fins que van fer el tercer canvi d'entrenador.
Sí.
És a dir, Getafe al final va ser massa obvi, però... És a dir, que del 11 fins al 20 jo crec que tots tocarà patir.
Arramar.
I aquí hem de tenir en compte que hi ha alguns equips que veurem com gestionen els canvis que estan patint. És a dir, Les Palmes ha canviat d'entrenador i ha canviat de mig equip. I García Pimenta jo crec que era molt important amb Les Palmes. Osasuna ha canviat a Iagoba. I aleshores jo crec que veurem com ho porta, perquè han posat a Vicente Moreno, que per mi és un bon entrenador, però no tinc molt clar que en el model Osasuna funcioni. Veurem com li surt al Sevilla, perquè Sevilla porta també 2 o 3 anys que va...
Sí,
l'avantatge que té és que no està a Europa, i això pues, li permetrà focalitzar-se on s'ha de focalitzar.
El després, Mallorca, també.
Després tens Alavés, Mallorca... Per Alavés l'any passat va fer un temporadón, perquè totes les sessions li van sortir bé, però la majoria de jugadors eren cedits. Com ens últimament les sessions, i aquí podem veure el que li va passar l'any passat a l'Andorra, doncs igual és un equip que també el pots tenir per baix. No? Aleshores, després, Valladolid... s'ha menjat, igual que Leganés, un munt de jugadors amb compra obligatòria després de les sessions. Veurem si són jugadors que et serveixen o no per primera divisió. Per això et dic, jo crec que hi haurà 8 o 10 equips que estarem allà passant-les molt, 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 molt canutes, i el que és important és no quedar-te despenjat com li va passar a l'Almeria o al Granada l'any passat.
Molt bé. Anem a la publi i seguim amb més coses aquí a la tertúlia de les pilotes.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge, 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Continuem aquí a la tertúlia de les pilotes. Anem a parlar una miqueta del Barça.
A los refugios!
Aviam, Joan Marc, estàs preparat?
Sí.
Vale,
sí.
Escolta una cosa, a veure, em pots explicar, si és que té alguna explicació, com un equip que no té un punyatero duro ara pot fitxar a Nico Williams, a Dani Olmo i, si m'apures, a Mbappé? A veure, com es pot fer això, Joan Marc?
A veure, molt senzill.
A veure, va.
Molt senzill. Sembla, primer, que el contracte amb Nike s'ha acabat arreglant. I que sembla que el Barça passarà a ser un dels equips que més cobra per la seva samarreta, doncs un increment molt important d'ingressos per la samarreta, que gairebé doblarà el que estava cobrant fins ara,
sí.
I no sé si al final hi haurà aquesta famosa prima de 100 milions d'euros per renovar el contracte que semblava que s'anunciava, això encara no s'ha dit, però sembla que a la Lliga això ja ho tenen assumit, i després sí que també sembla que hi ha algú, que encara no se sap ben bé qui, que cobrirà el que els alemans no van pagar de Barça Vision, és a dir, d'aquesta divisió multimèdia del Barça que tenia de sortir a bolsa i que al final no sortirà a bolsa, però que hi havia aquests 40 milions més 20 milions més que estaven pendents de cobrar i que algú acabarà cobrint o entrant a dintre de l'accionariat d'això del Barça Vision. I doncs que també això també estaria ja validat per la Lliga i a l'espera de l'anunci. És a dir, tots els inputs que arriben, sembla que el Barça passarà a la regla de l'1+1 i que amb els diners que té el Barça ara mateix en caixa, pues podrà pagar el Nico Williams i potser el Dani Olmo. Però ho important també és que surtin jugadors, és a dir, no és només que hi hagin aquests diners en caixa ara mateix, sinó que s'arribi a vendre algun dels jugadors, perquè el que no pot ser és que la plantilla tingui 40 jugadors. I si entren dos jugadors com aquests, pues hauran de sortir dos jugadors per igual que cobrin el mateix de fitxa.
Bueno,
no sé a qui s'apunta ara mateix, però bueno, tots els números apunten d'un costat a Rafinha,
que no vol marxar
per posició. Bueno, no vol marxar cobrant menys, evidentment.
No, és que no vol marxar, ja ho ha dit.
Tu deixa-ho, que si ha de cobrar el mateix o més, marxarà.
Val.
sabem que l'exagent del Rafinha era un tal Deco, és el director esportiu del Barça.
És que ens se n'anem a la merda.
Bueno, o sigui...
I després, per el Dani Olmo,
sí.
Pues, no sé si serà Ansu Fati, si serà algun altre jugador, també es deia Gundogan en algun moment, però bueno, ja... Ho acabarem de veure. Per ara mateix són fitxatges que no estan tancats. El de Nico Williams sí que sembla que estigui molt calent perquè l'indignació de l'Atlètic Club, que és prou evident a través de manifestacions tant del president com del seu entrenador...
Bueno, però això s'ha d'entendre, no? Perquè, clar,
no,
vull
jo
dir...
no ho entenc.
Ah, no ho entens?
No, perquè els clubs han acceptat les clàusules de rescissió. A partir d'aquí, xato. Quina putada de l'oferta del Girona s'ha acabat. Ja està.
A veure, jo
vull dir, i va començar des de Figo i des d'abans. Home, no fotem. Bueno. Home, és que després plorem tots.
Quan surti públicament a dir que això és indignant i que
sí, claro.
El Barça està tocant el jugador, vol dir que realment ells saben que la cosa està força, força avançada. I el president de l'Atlètic Club sortirà públicament dient que no vol vendre un jugador i que no negociarà per cobrar-se els 58 milions de la clàusula de rescissió íntegrament, evidentment, i salvar la cara davant dels seus aficionats. Però 58 milions a l'Atlètic Club li arregles la temporada i potser la que ve i tot, no? Però content que estarà de cobrar-los.
Ja, aviam, que l'Enric no sé què vol dir. Vinga.
Bueno, jo... Faré una miqueta un totum revolutum del que s'ha dit.
Vinga, totum revolutum.
I així que com a conclusió és Nike fotrà calés i el Barça per tercera vegada vendrà el mateix que no cobrarà les altres dos i el deixaran jugar, no? Bàsicament aquesta és la conclusió de Tebas i sus secuaces. Bueno, yeah. Està bé, perquè vull dir, mentre d'altres equips, i parlo de l'Espanyol, estem en unes situacions draconianes bastant flipants, el Barça porta 2 anys competint que no hauria d'haver-ho fet amb les condicions que ho va fer. Dit això, anem a la següent tongada i me'n vaig al cas de Nico Williams. Al final, tal com diu el Jaume, si es va decidir clàusules, sí. Hi ha clàusules i té jorobes. Aquí l'únic punt que jo hi trobo, que evidentment és fet a la llei, fet a la trampa, perquè si no és impossible, és el fet de les famoses... els famosos contactes, no? Teòricament, és il·legal contactar amb Nico Williams, perquè té contracte en vigor. Mm-hmm. Per tant, fins a l'1 de gener de l'any que quedi lliure, no se'l pot contactar. Això és la teoria. L'Espanyol, el Melamed, ja havia fitxat per l'Almeria el mes d'octubre de l'any passat.
Sí, sí, sí.
Vale? Per tant, el problema és aquest. No? Vull dir que aquí tots som una colla de fariseus, perquè quan m'interessa m'indigno i quan m'interessa ho utilitzo.
Yeah.
Però vull dir que jo entenc la indignació que pot tenir l'Atlètic de Bilbao. Fa el mateix amb els equips bascos d'allà.
Bueno.
Per tant, vull dir, és allà, torno a dir, són fariseus, però que a mi algú em digui que estan negociant amb Nico Williams, perdoni, és que és il·legal. O sigui, almenys que algú dissimuli o digui que no sé, no?, que s'ha trobat, que Nico Williams se li ha girat al cap i ha decidit ser agent lliure al mercat. Mira, doncs, escolti, entrim per aquí. Però no comencem a dir que algú contactarà amb Nico Williams perquè és que és il·legal. Val? És a dir, i et dic, i ho fan tots, eh? No
sí,
estic dient
sí,
que el Barça aquí sigui pitjor que... No, foten tots. És il·legal. Aleshores, jo puc entendre la indignació que puguin tenir, hòstia, estàs tocant un tio que no el pots tocar, però bueno, ho fa tothom. Aleshores, aquest és el punt. Per mi, el que és més indignant, que això hem parlat una miqueta abans en off, és que el Barça, amb la situació actual, se l'hagi permès fa 2 anys, l'any passat, i aquest any, possiblement, anirem pel mateix camí, competim en unes condicions diferents de les que competeixen els altres. I això ho trobo realment fora de lloc.
Ja, i però... això qui ho permet és el senyor Tebas.
Perquè al senyor Tebas li interessa la dualitat Barça-Madrid-Madrid-Barça.
Evidentment.
Perquè si, i a més, s'interessen ells dos també que tot estigui igual, perquè és una cosa és molt senzilla. L'altre dia hi ha una entrevista a un exdirectiu del Barça que parlava del cas del Negreira i tal. I deia, aquí tots hem de callar, però nosaltres som els primers. I per això ve de l'època de Núñez. Vale? Diu, i ell que va estar a la directiva, a més ho diu ja diu, per evitar amb els majors tots sabien que havíem de pagar, això ho diu aquest senyor, per tant vol dir que has pagat i ja saps per què has pagat, no? Això ho vull aplicar perquè són normes que el senyor Tebas permet el que permet perquè ell vol tenir una lliga dual com pot ser l'escocesa o podia ser la holandesa de l'època, no?, dels Països Baixos, que són lligues que són absolutament basòfia pura, com la de Bèlgica. És a dir, Barça i Madrid podran competir, podran fer tot el que vulguin, però la resta serà una competició absolutament que fa lepra.
Sí, descafeinada.
I... No, sí, sí, perquè és que no té cap sentit. Mm. És a dir, que aquest any al Madrid, que li pot sortir bé o malament el cas de Mbappé.
Això és una altra història.
Vull dir, però si suposem que li sortís com teòricament li ha de sortir, en la Lliga Espanyola, al final, pots, com a molt serà un duopoli. Com a molt, el millor escenari. Mm. Però igual acaba sent un monopoli.
Què és el que li passa, per exemple, a la Lliga Femenina amb el Barça?
Correcte.
És un monopoli.
I és avorrit, igual que li passa al handball i com li passa a molts esports. És a dir, al final estàs descafeinant molt la competició i després ens sobtem de que, oh, és que la Lliga Anglesa cobra 10 vegades més que l'espanyola. I què esperes? Què vols?
Però és que la Lliga Anglesa és molt competitiva.
Però és que la Lliga Anglesa, tu, Leicester... va guanyar la Lliga i va baixar, i aquí el Madrid no baixarà mai, el Barça no baixarà mai, perquè algú farà que no baixin mai, ni suposar que haguessin de baixar, no, ja me'n vaig més enllà. Aquest és el problema, és a dir, ha generat un producte que al final té dos partits interessants a l'any, com a molt en tindrà quatre, perquè pot entrar l'Atlètic de Madrid, o pot entrar un equip sorpresa, el Girona l'any passat, i s'ha acabat, perquè és una Lliga que és avorrida de mena. En canvi, tu vas a la Lliga Anglesa i és igual, el Southampton et pot fotre un traje, o el Bournemouth, o el West Bromwich Albion. És igual, qualsevol equip et pot fotre un traje. Per què? Pues perquè són competitius. Evidentment que hi ha el decalatge que el City és molt superior i en una llarga distància el City guanyarà la Lliga, o el Liverpool, o el... Sí, estem d'acord. Però cada partit es competeix. La Lliga Espanyola, quants partits es competeixen realment?
No, és veritat. Mira, estem d'acord, no, Jaume?
Sí, bueno, en línia general, sí. Referent a el que deies de les negociacions aquestes, que és legal, que li diguin al Madrid que porta 7 anys fent legalitats.
No, no, però si t'estigui que són tots... Sí. No, jo no, per això he dit, no és un tema de Barça, perquè l'Espanyol ho haurà fet, ho haurà fet tots,
eh? Tema de tot.
És que,
tots,
és, que és, no és per contradir-te, sinó és per recolzar-te aquest punt, perquè hi ha de més, que és una normativa totalment absurda. O sigui, li has de dir al jugador que estàs per ell. Vull dir, si no, com comences a negociar? Com comences a parlar-ho? Ara, començar a dir... La putada que ens ha fet és que no es van aquí. Noi, ho vau aprovar vosaltres. Ho vau aprovar vosaltres. Vau voler fer les clàusules de rescisió. Doncs pues aquí estem lliure les clàusules de rescisió. A banda d'una altra cosa, tant en Nico Williams com en Dani Olmo estan bojos per la música. Volen venir. Volen venir.
Bueno, és que això és de calaix, no? Vull dir, perquè, clar, per molt que tu vulguis fitxar amb un jugador, si aquest jugador no vol venir... Tu no el fitxes.
De rebot, la Lliga Espanyola, amb l'exitàs de l'Eurocopa, ha quedat molt revolaritzada. Molt, 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 perfecte. I després, una altra cosa. En Tebas, el que no vol és que se li mori el negoci un altre cop al gener, com l'any passat. Perquè, clar, a veure, jo i a Juan Marcos pongo por testigo, ja sap que el nou número 9 o 7 del Madrid, ja no sé quin serà, el 9 em sembla, jo ja li dic Empané, perquè jo el vull veure, l'Empané. El vull veure, l'Empané, perquè portem dos campionats internacionals que l'Empané ha jugat 10 minuts, els de la famosa final contra Argentina. Jo el vull veure, l'Empané. També vull veure a veure com s'ho fan per compaginar-ho tot, perquè ara resulta que aquest que té nom de Ginebra, el Hendrix, el que ve del Brasil.
Del brasiler.
Bueno, tu, Vinícius és un patat al seu costat, vull dir, cuidao, eh?
Yeah,
vale. Yeah, bueno. O sigui, el Madrid ho ha d'arrasar tot aquest any. El Tebas està ben... Si l'any passat se li va morir el negoci al gener, si hem de fer cas al que es diu des de la caverna o des de Madrid, inclús des de Barcelona, aquest any se li mor el negoci al novembre. Si ha de fer els ulls grossos amb el Barça, ens agradi o no ens agradi, és que els farà, perquè se li mor el negoci. Se li mor del tot.
Yeah.
No, vols dir que no?
No, a veure, no, jo el que vull dir alguna cosa és que el Tebas no fa els ulls grossos amb el Barça. El Tebas fa els ulls grossos amb tots els clubs de la Lliga que no són el Madrid. Perquè la Lliga va canviar a finals de la temporada passada alguns dels seus criteris per la comptabilització del deute dels clubs. I per què? Perquè al final que es trobaven que la majoria de clubs no podien fitxar a ningú perquè estaven tots limitats per les mateixes regles que ells s'havien autoimposat, perquè la Lliga, no ho oblidem, no és el senyor Tebas, la Lliga són els clubs. I clar, quan tens tots els clubs que estan limitats en els seus fitxatges i en els seus moviments de plantilla perquè no s'han imposat uns deutes, uns criteris que són draconians comparat a la resta de lligues europees, fins i tot les lligues que estan superendeutades com la francesa o com la italiana o com la Premier, pues aleshores, clar, et dius, bueno, és que som els més papistes que el papa, som més rucs que la resta de clubs d'Europa, i per això la Lliga ha relaxat els seus criteris i molts clubs o alguns clubs podran passar a l'1+1, però ara mateix, a part el Madrid i potser l'Atlètic Club, la resta de clubs no hi són en aquesta regla de l'1+1 i no poden fitxar el que volen. I doncs, després et dius, bueno, quin és el negoci que estem venent o quin és el producte que estem venent cap a fora. Si ens trobem en una lliga, i que és el que va passar la temporada passada, en el qual no hi ha competició, doncs aleshores devalues el teu propi producte. I doncs necessites que els clubs puguin fitxar, que puguin competir amb els fitxatges. No pot ser que el Bournemouth o un recent ascendit de la segona divisió anglesa, la Premier, et tregui fitxatges amb clubs tops de la Lliga, com poden ser l'Atlético de Madrid, o el Betis, o el Sevilla, o, bueno, clubs històrics, eh? No pot ser, això. És que t'estàs tirant pedres sobre la teva pròpia teulada. I d'aquí els moviments que hi ha hagut a la Lliga aquesta temporada. Per molt que el Tebas digui que la Premier està molt endeutada, pues la Premier segueix sent un producte atractiu, on tampoc baixarà mai ni el Manchester United, ni l'Arsenal, ni el Liverpool, ni el Chelsea, però ells saben cuidar el producte, i aquí nosaltres ens hem tornat, no hem sabut cuidar-lo, el producte, i afavorir la competició. Evidentment, el top és el Barça-Madrid, però la resta de la competició també ha de ser interessant. I aquí el Tebas ha de ficar fil a l'agulla ja d'una vegada.
Bueno, jo perdó, però és a dir, amb un repartiment televisiu com el que tenim és impossible que la Lliga Espanyola sigui competitiva. I amb això ja està tot dit. És a dir, mentre tu favoreixis que el Barça i el Madrid fitxin el que els doni la gana en unes condicions especials, deixem-ho així, tu el que estàs fent és avaluar la Lliga. I et posaré l'exemple ara, per posar el cas aquest del Nico Williams. Si tu fitxes Nico Williams per 58 milions, perquè al Nico Williams li interessa venir, o sigui, ningú li posa una pistola al cap a Nico Williams, tu el que estàs fent és, entre cometes, aquí sí, realment és putejar el Bilbao, perquè trobar un altre jugador en unes condicions similars ja no el trobaràs. Per tant, tu el que estàs fent és devaluar la competitivitat de la Lliga Espanyola, és a dir, estàs beneficiant la competitivitat a 2, perjudicant la competitivitat a 20. La Lliga Anglesa, precisament, val el que val, perquè tornem al mateix, hi ha 18 equips i allí es maten els 18 equips. Es maten. I aleshores, quan tu reparteixes correctament o de manera correcta, mai serà correcta per tothom, no? Però si tu fas un repartiment, el que es diu Pareto eficiente, és a dir, que la majoria de gent se sent còmoda i tots se senten incòmodes alhora, però amb un import suficient, a tu et permet anar a mercat i competir i potser evitar que jugadors com el Nico Williams o llama-le X de qualsevol altre equip, que m'és igual, se'n vagin cagant hòsties, i valgui l'expressió, a qualsevol d'aquests equips grans. Per què? Perquè tenen molt més ressò, perquè els tenen molt més calés, perquè ho poden pagar. Ho poden pagar per què? Perquè darrere hi ha algú que suca. Torno al mateix. Estuani, se'l recordeu, abans d'anar al Girona, va estar al Bournemouth, no? I de llei, i abans havia estat a l'Espanyol. Però ell va marxar de l'Espanyol cobrant el doble a la segona divisió anglesa. Cobrant el doble. Per què? Perquè el repartiment dels drets de la televisió són molt millors. És a dir, el darrer equip de la primera, de la Premier, a aquella època, guanyava el mateix que guanyava l'Atlètic de Madrid, que era el tercer equip de la Lliga Espanyola. El darrer de la Premier, Ara, això sí, Barça-Madrid tenien 600 milions cada un, o una borrada, no sé, o 500. És a dir, una salvatjada. En un escenari on hi ha dos equips que guanyen 10 vegades més que la resta, mínim, no es pot competir. Per tant, la Lliga Espanyola sempre serà devaluada, o estarà sempre devaluada, perquè un any et pot sortir un Girona, o un any et pot sortir un Villarreal, o fa dos anys o tres et pot sortir la Real Societat, però a mig campionat es desinflen perquè no poden. És que és inviable.
Però és que la Premier també cobra molt més de drets televisius.
Però per què cobra molt més? Perquè la Lliga és molt més competitiva. Sí, no, és a dir, la Premier, si recordeu, la Premier va estar un munt d'anys que s'arrossegava per Europa.
I tant.
Val? Que ni la vèiem, i tothom parlava de la Premier. Però la Premier, mitjançant allò, va ser capaç de crear una competició on tots van créixer en el mateix nivell i ara són molt competitius. La Lliga Espanyola, que en un moment era més o menys...
Allò que deia la millor Lliga del món.
Sí,
no?
Perquè més o menys tothom competia, més o menys, tot i que hi havia resultats escandalosos, ara s'ha convertit en una lliga com la belga o com la lliga escocesa.
Això va per a barris com les Alegries, perquè jo recordo l'època en què la millor lliga del món era el Calcio.
Sí, la lliga italiana.
Que jo recordo una gloriosa jornada de 9 partits on només es van marcar 2 gols. Perquè van haver-hi 8 empats a 0. I la gent es tornava... És que el calcio, vull dir, això és com l'alegria. Va per barris, em fa l'efecte. El tema... Agafo una miqueta el meu amic Empaner. Justifiquen... No, és que, claro, és que... ja me diràs tu que va al Campo del Gingham, que hi va a Ajaccio, quan vegi Montilivi, que no hi dirà, hòstia, molt fotut aquesta gent. Amb tots els respectes pel Girona, eh? Vull dir... anant amb això que dèiem, el repartiment dels drets televisius a Espanya és una vergonya.
Una vergonya.
És una vergonya.
Totalment.
I a mi, doncs, que em perdonin, però si jo no sé fins a quin punt ha de ser interessant un, amb tots els respectes, repeteixo, Leganés Valladolid, per la que la gent a la Xina es llevi a les 5 del matí per veure'l. O sigui, jo... No ho acabo d'entendre, són aquells temes que no acabo d'entendre. Ara, a mi, que ningú em digui que un Betis a l'Atlètic de Bilbao no és interessant, un Atlètic de Madrid-València no és interessant, els derbis.
Sí, home, si un Betis seria un Espanyol-Barcelona...
Sí, clar, però sí, però per fer això ha de ser una cosa equilibrada, torno al mateix.
No, sí, això estic totalment d'acord amb tu. Clar, o sigui, hi ha un diferencial que és...
Mira el que cobra per un partit al Barça o al Madrid i mira el que cobra o cobrarà l'Espanyol per un partit.
Però jo això ho puc entendre. És a dir, a mi que hi hagi un factor diferencial, perquè evidentment no arrossega el mateix un Barça o un Madrid que l'Espanyol, jo ho compro. Jo el que parlo és que tothom hauria de tenir un mínim. I a partir d'aquí... Exemple idiota, la Supercopa. La Supercopa guanyen més el Barça a Madrid ni que no arriben a la final que els que arriben a la final.
Sí.
Per això és un model que no pot funcionar. A mi que em diguis, escolta, miri, tothom que va a la Supercopa als 4 equips, no sé, si hi ha 24 milions, que no ho sé.
Repartir.
Però no 6 cada un, perquè si no, no té mèrit. No, escolta, miri, tothom té un mínim de 3,5, per dir alguna cosa. Escolta, 3,5 tothom. I el que arriba a la final, en lloc de 3,5, en té 7. O en té 5, que no ho sé. Aleshores, i la Federació de Sant Port i Gasella d'Empordà. Perquè és la manera de fer la competició com Déu mana. Tu, la Champions no guanya més calés al Madrid que el Göteborg. No, guanyen el mateix. Ara, per gols, cobres. Per punts, cobres. Ja, sí. Per passar ronda, cobres. Aquesta és la manera de fer que la competició, ella mateixa, es vagi retroalimentant en positiu. Però si jo, sense fer res, ja tinc un fi i acabo... I exemple idiota, un altre, que també és la Superliga de bàsquet. És a dir, aquest any ha quedat segon, em sembla que va ser que no anirà a l'Eurolliga, però estan tots els llocs repartits. Pues bueno, aleshores, això és el que volem o volem una altra cosa? Per mi aquesta és la part, la realitat. I algú deia, no, qui li pone el cascabel al gato? És que igual la realitat és, escolti, miri, la Lliga Espanyola la té, reparteix, no ho sé, 1.000 milions o 2.000, no és que tingui, no ho sé. Escolti, hi ha 22 aquí. Pues miri, tothom té un fi d'entrada de 75 milions. I els altres 500 els repartirem en base a llamalequis. M'és igual. Punts, gols, sessió de jugadors... Que no ho sé, que m'és igual. Vull dir, però la part grossa és la que has de repartir equitativament. Com la NBA. Escolti, l'equip que queda pitjor tria primer. I tenen un límit salarial. I si no, pagues una multa que després es reparteix. Aquesta és la manera de fer una competició com Déu mana.
Totalment d'acord. Té raó el senyor... Bueno, suposo que no.
Espera, que quan li agafa l'atac d'asma al Joan Marc, que és jo, que no està d'acord.
A veure, Joan Marc, hi ha hagut alguna cosa que no t'ha fet el pes o què?
És que hi ha diferents maneres de veure-ho. A veure, amb un partit de Champions, fiquem el cas, un Göteborg Slavia de Praga, val?
Sí.
Un Göteborg Slavia de Praga té una audiència televisiva perquè al cap i a la fi, qui paga la factura del futbol són les teles, i les teles es financen a través del, bàsicament ara mateix, a través del pagament dels seus abonats, val?
Sí.
Aleshores, qui veu un Slavia de Praga a Göteborg? L'afició de l'Slavia de Praga i l'afició del Göteborg, que són petites.
Eh? Yeah, no, sí.
No? I el Maldini també ho veu.
I el Maldini, sí.
Però el Maldini no té diversos milions al compte del banc per pagar les teles.
No.
Un Barça-Manchester United, o un Barça-Manchester City, un Madrid-Juventus, un Madrid-Paris Saint-Germain. Clar, això té una audiència global. I les televisions el que volen és aquests partits. No volen un Madrid-Slavia de Praga, o un Göteborg-Slavia de Praga, o un Barça... Nicòsia de Limassol.
Pues de moment reparteixen els calés així, eh? Sí.
Doncs tenim...
A partir d'aquest any ja no es reparteixen així.
A partir d'aquest any s'ha fet una lligueta de 32 equips que juguen entre ells.
Vale. I en el qual hi haurà més partits entre Barça i Arsenal, o Barça City o Barça Madrid, que no pas partits entre equips que ningú li interessa.
Jo ara mateix...
Per això el Florentino i d'altres van voler muntar la Superliga.
Sí, clar, per agafar els millors dels millors i s'ha acabat. El que passa és que si fan una cosa d'aquestes s'enfonsen l'altre, tu.
Al darrere, és que, clar, un model de negoci amb uns abonaments o gratis, no sé, però hi havia gent disposada a ficar els diners perquè en això hi ha diners a guanyar. I el negoci, al cap i a la fi... el futbol, al cap i a la fi, és un negoci.
És un negoci, sí.
Hem de marxar,
nois. Hem de marxar, lamentablement. Què vols dir?
A veure, que jo ho entenc perfectament, ja sé com funciona això, però clar, si... Aviam, jo l'únic que vull dir és que està molt bé això, s'ha de mirar el mercat. A veure si la gent de l'Slavia de Praga no pot viure al mercat. És l'únic que vull dir, ja està.
Molt bé.
Ja està, ara ja podem plegar.
Doncs l'han de fer créixer, el mercat.
Molt bé, perfecte. Aleshores, quan toqui l'Slavia Göteborg no el veurà ningú.
Correcte, sí.
Claro,
amb la rampolla, pues ja sí, sí.
Bueno, nois, ho deixem aquí. Per cert, hi ha un senyor que es diu Jordi Termes, que és el creador de Bizum, i que està molt interessat en ser president del Barça.
Veus que bé?
La conya.
Escolta, aquests del Bizum deuen tenir molts calés, no, també? Això també va bé.
Que compri l'Andorra.
O l'Espanyol. Bueno, moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies, Jaume.
Només faltaria.
Moltes gràcies, senyor Miralles. Ens sentim demà. I gràcies a tots. Si Déu vol, tornarem la temporada que ve explicant totes aquestes coses que acostumem a explicar aquí a la tertúlia de les pilotes. Així que bon estiu a tots. Adéu-siau.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.